El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps en què volem parlar d'ensenyament, amb els resultats dels nostres estudiants els últims anys. Això és notícia aquests dies arran de la publicació de l'últim informe PISA del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants, això vol dir. Un informe que elabora l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. En l'últim estudi a partir d'aquestes proves, que es fan cada 3 anys des del 2000, la situació a Catalunya i el conjunt d'Espanya sembla que millora una mica, amb uns nivells per sobre de la mitjana europea i de l'OCDE, en ciència i tecnologia i en matemàtiques, però no pas en comprensió lectora, un capítol en què quedem encara per sota d'aquesta mitjana. Comentarem les xifres, però més enllà d'aquestes dades és important centrar la nostra reflexió d'avui en els mateixos sistemes educatius, o en el sistema, si és que n'hi pot haver un d'universal, en la seva eficàcia i sobretot en el contingut d'allò que s'ensenya. I quan parlem de contingut, dins els itineraris sempre discutibles i revisables que proposen els països i els seus contextos socials, ens referim sobretot a la línia de continuïtat d'uns valors comuns que, com deia ahir mateix el Papa Francesc quan rebutjava la violència i els atemptats d'aquestes últimes hores, haurien de ser indiscutibles i insubstituïbles per a tot el món, sense excepció, començant per l'ensenyament que representa la millor inversió en futur. La pau, el respecte a la llibertat religiosa, el potencial de la família i la defensa de la vida poden ser algunes d'aquestes pautes que, si estan ben implantades en l'ensenyament i en els centres, tot anirà molt millor. I fem aquest comentari inicial sense oblidar un principi fonamental en l'ensenyament, que és la llibertat de les famílies. L'educació, de fet, comença en el si d'aquesta família. Avui analitzarem l'actualitat amb la presència aquí a l'estudi de Ràdio Estel de Josep Oton, vicepresident de l'Associació Catalana de Catedràtics. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
També ens acompanya avui Montserrat Mena, que és mestra de religió de primària i membre del Sindicat de Professors de Religió Junts. Bona tarda, per primera vegada la tenim amb nosaltres. Benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
I moltes gràcies. I també ens acompanya avui Josep Miró i Ardèvol, exconseller i president de l'Associació de Cristians, entre altres coses. Senyor Miró, bona tarda, sempre benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bé, quan surt l'informe PISA, de vegades dona la sensació que ens posem les mans al cap, que malament que van les coses, i aquesta vegada sembla que no ha estat tant. Quina és la seva primera impressió? Si volen, els agrairé que siguin breus en aquesta primera intervenció. O sigui, qui vol començar?
Bueno, primer de tot, molta prudència. Vull dir, ni abans estaven tan malament, ni ara estem tan bé.
Sí. Va, aquests nivells de 495, 493 punts, què vol dir? A veure, no sé si podem ser una mica pedagògics per començar.
Sí, bueno, són uns exàmens agafant, no sé, milers...
Una mostra de milers d'alumnes per països,
i aleshores fan unes mitjanes. Llavors, però clar, les variacions són mínimes. O sigui, les variacions de les quals estem parlant són de 7 punts sobre 500 o 600. Vull dir que és una... Hem d'estar contents, perquè va bé, però que tampoc és que abans anés tan malament, no? I després també hem de ser prudents perquè també hem millorat perquè els altres han empitjorat una mica. És a dir, no han millorat tant els altres i sembla que nosaltres siguem millor.
Clar, això és una cosa una miqueta com comparativa i competitiva, sí, sí. No? Montserrat Mena vol començar amb...
No, jo el primer que vaig pensar quan ho vaig veure vaig pensar una flor no fa maig, no? I potser es fixen en una sèrie de coses, però hi ha molts centres i moltes zones on l'ensenyament està molt malament. Llavors, clar, potser al general dona que estem una mica millor, però si et fixes en la realitat, doncs no estem tan bé.
Bé, doncs, important aquesta observació perquè, clar, de quines zones, de quins contextos socials parla l'informe PISA? Per exemple, vostè on dona classe? No sé si
jo
ho vol
treballo
dir.
Amb escola de màxima complexitat.
Uh-huh. En un barri de Barcelona, el que sigui.
Treballo a l'Hospitalet, escola de màxima complexitat, moltíssimes nacionalitats dintre de l'escola, molta matrícula viva durant tot el curs, i els nens que entren a P3 no són els mateixos que acaben sisè, amb la qual tot això et fa molt difícil el dia a dia.
I tant, i tant. I agraïm aquesta observació pel camp personal, de la seva feina personal. Senyor Miró i Ardèvol, què podem dir per començar? Quina és la seva primera impressió?
En línia el que es deia fins ara, el PISA té un atractiu, no? Que és que situa un fenomen complex amb xifres. I, a més, aquestes xifres permeten fer el mateix que la Lliga. Qui va primer, qui va segon, quan puges, quan guanyes, guanya i tal.
Clar, un pot ser campió de Lliga amb 60 punts segons com vagi, o cal, potser li calen 100 una altra temporada, no?
A veure, té una utilitat, que és que situa el focus en una qüestió que és bàsica, que és l'ensenyament, no? I això abans que inventessin el PISA no hi era. Però per situar una referència concreta, 30 punts de distància del PISA equival a una diferència d'un any. D'un curs.
En nivell educatiu, a nivell de coneixement.
Sí, el que li treu 30 punts, un país que li tregui 30 punts a l'altre, doncs resulta que va un any més avançat. Què vol dir això? Vol dir que, esclar, si la distància és de 5 punts, això és molt poca cosa. Vol dir que li ha tret, que va un mes i mig, i si és de 10 punts, que ja fa més patxoca, doncs resulta que això amb prou feines arriba un trimestre. Per tant, la millora hi és, però és una millora molt modesta i amb comprensió lectora no ha evolucionat. Dit això, PISA és útil. Ara el que tenim de fixar-nos també són amb determinades tripes de l'avaluació, que com no formen part del material bàsic no es tenen tant en compte, no? I que són les nostres febleses i que lliguen amb el que tu deies abans. És a dir, les nostres febleses estan molt situades amb una tassa molt alta de repetidors, una tassa molt alta d'abandonament prematur, els que es queden amb l'ESO i no tiren més endavant, i un percentatge molt elevat de ninis. I quarta, molt poca gent amb els nivells 5 i 6 de PISA, és a dir, amb els nivells d'excel·lència. Això descriu una situació, d'una banda, mediocre, tenim poca gent bona, i, d'altra banda, una situació, malgrat s'hagi aquí dit moltes vegades que era molt inclusiu i que per això no teníem nivells alts, poc inclusiva, perquè que tinguis molta gent que repeteixi, que abandoni els estudis i que després no tingui interès en reenganxar-se amb res, això és un fracàs molt considerable, no? I això es mou, no sé, ja em corregireu perquè parlo de memòria, però es mou aproximadament a l'ordre del 20-25%, és a dir, entre un i cada quatre o un o cada cinc alumnes de l'edat que fixem la referència.
Mm-hmm. Vostè, senyor Ton, que és professor d'una assignatura d'Humanitats, com és Història, no sé si també imparteix Filosofia...
Sí, també Filosofia.
Potser el tema de la comprensió lectora la pot notar una miqueta més en el seu àmbit concret.
Sí,
no sempre
sí.
Coincideixen, no?, els índexs PISA amb el que vostè es troba cada curs.
Sí.
Hi ha certes semblances, no?
Hi ha certes semblances.
O tendències.
Jo també volia dir una cosa, eh? També en les proves PISA posen... és una avaluació del sistema educatiu. Però com més o menys has volgut dir tu, Montse, crec jo, també posen... És una avaluació del nostre sistema social.
Sí.
És a dir, clar, tu ja pots avaluar el sistema educatiu, que com tens els nens que no tens a final de curs són els mateixos que tens al començament, no és un problema educatiu. És un problema de que tenim...
Però això no vol dir que s'han de posar els recursos adients en aquests tipus de centre per aconseguir que tots els esforços i tots els recursos personals que estem posant arriben al màxim de criatures i la majoria de nens puguin arribar més endavant. Perquè jo estic convençuda que els problemes que us trobeu quan es fan els informes PISA comencen
abans.
Molt abans. Això també ho diu l'informe PISA. Que els nens que, per exemple, han fet educació infantil possiblement tinguin menys abandonament i tinguin millor assoliment de resultats que els nens que no han fet educació infantil.
Clar.
És a dir, que ens fixem molt a vegades amb els nivells alts quan a lo millor hem de començar més enrere, no? Mm-hmm.
Hi ha estudis que indiquen, per exemple, que un fracàs a quart d'ESO ja venia...
Ve d'abans, això està clar.
De quart, de
primària. Sí, 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 sí.
Que és un problema complex. Això d'una banda, o sigui, el que deia jo, de la qüestió social.
Sí, sí.
Que, evidentment, a vegades les millores són... o sigui, és de l'esforç que s'està fent a les escoles per millorar la situació. Però, clar, la situació és la que és. Vull dir que altres països potser no la tenen, o altres entorns socials.
Les escoles no inventen la situació social. Clar. Han d'afrontar-la com està, no? Intentar millorar-la.
T'has d'adaptar.
T'has d'adaptar, exacte.
I potser si hi ha una bona educació, això és el peix que es mossega la cua, però podem invertir-ho en sentit positiu, no? L'educació pot contribuir a millorar també
està
aquesta
clar.
Problemàtica social, no?
És cert que anem mancats de recursos, eh? Però els recursos ho expliquen fins a cert punt. M'explico jo, el d'això. Les correlacions entre despesa per alumne i resultats no són correlacions, és a dir, no són correlacions, no tenen significació. A partir d'un determinat nivell de despesa, home, el Camerún sí, però a partir d'un determinat nivell de despesa té poca significació. Això es veu clarament amb el cas espanyol. Castella i Lleó no gasta més que Catalunya. El País Basc gasta molt més que Catalunya. I els resultats són evidents, no?
Potser la realitat no és la mateixa, eh?
Evident. Sí. Això dic que la despesa...
És que inclús aquí mateix,
sola...
dos centres no necessiten els mateixos recursos. I quan parlo de recursos no parlo només de coses materials.
Bueno, sí, el País Basc, per exemple, té uns índexs d'atur molt inferiors a la mitjana espanyola, per exemple.
A PISA els resultats no són millors.
No.
En canvi, Castella i Lleó, els resultats són molt bons. Són equiparables als països més avançats.
Ah, i el de Castella i Lleó ho dic perquè, en realitat, jo volia anar a una banda, no? Però abans, parlant dels recursos, jo crec que, a més, els recursos que hi ha no s'acaben d'utilitzar bé. Exemple concret. Un repetidor, que són... Exacte. Són el 20 o el 25% dels nois fins a 15 anys han repetit, com a vegada, amb un 20 o un 25%.
O sigui, en tota l'obligatòria hi ha un de cada quatre que han repetit alguna vegada, més o menys.
De cada quatre, un de quatre, cinc.
Parlem de 0 a 16 anys, vaja, de 6 a 16 anys.
Sí. Això, cada vegada que repeteix, perquè n'hi ha alguns que són crònics i estan aparcats a tercer d'ESO o a quart d'ESO, això li costa una mica més de 8.000 euros a l'administració. Per Catalunya, el conjunt dels repetidors representa algo més del 9% del pressupost d'ensenyament. Home, si dediquessin la meitat d'aquesta xifra a tractar específicament i d'una manera molt més completa i intensa el problema dels repetidors, la majoria d'aquests repetidors, diguem-li, amb voluntat de ser-ho, són futurs ninis. És a dir, gent que no té motivació per estudiar, que a vegades va lligada a una dificultat objectiva de comprensió de l'estudi. I ell mateix es justifica dient no m'interessa, però és que a més li costa molt. Això no hi ha un abordatge suficient, no? Mm-hmm. I el que deia Castella i Lleó, que és on volia anar a petar, és que a mi em sembla un error tremendo, que es reitera una i altra vegada, voler enfocar l'educació i prescindir amb la legislació de la família. La família és el factor determinant de l'educació, però no existeix en cap llei educativa. Cap llei educativa la contempla en cap sentit. I, és clar, així és molt difícil sortir de les dificultats.
Bé, hem dedicat uns primers minuts a un primer diagnòstic molt interessant. Sens dubte, intentarem entrar una miqueta més en les causes, però abans, com sempre fem al principi del nostre programa, de la nostra conversa, tenim una pregunta que hem fet en les últimes hores, amb la perspectiva del cap de setmana, doncs, durant tot el cap de setmana i en les últimes hores d'avui, preguntem sobre educació i vosaltres, amics oients, podeu participar-hi. Marta, bona tarda. Què preguntem avui?
Bona tarda. Avui us preguntem en què ha de millorar més l'ensenyament a Catalunya. Podeu optar entre tres opcions. En la formació humanística, com demostra l'informe PISA amb la lectura, en la capacitat de gestionar entre tots un sistema que no garanteix la mateixa qualitat o en la capacitat de combinar la inclusió dels alumnes amb el premi a l'esforç. Fins ara, l'opció més votada és amb un 67% en la formació humanística, com demostra l'informe PISA amb la lectura. Ens ha arribat un comentari d'en Josep Duran Batlle, ens diu: donem qualitat a l'ensenyament. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Bé, moltes vegades les respostes que donem en aquesta enquesta, una enquesta que marca tendència però que no té un valor científic, potser són complementàries. Moltes vegades potser vostès farien seves les tres,
sí,
per separat,
clar.
O amb elements. Segurament el que ens ha dit abans Montserrat Mena encaixa amb la tercera opció, que en aquest cas és la segona.
Però... Segona.
I la segona, potser més. La capacitat de gestionar entre tots el sistema, un sistema que no garanteix la mínima qualitat. I és que l'ensenyament és cosa de tots. Potser
correcte.
Hi ha alguns països que es creuen que és massa de l'Estat o de l'administració pública, altres creuen que al contrari, no? Potser l'equilibri és...
El problema a vegades és l'equilibri. Jo estic d'acord amb ell que la família és importantíssima. Uh-huh. Ens trobem moltes vegades en què hi ha famílies que per la raó que sigui, o perquè tenen problemes econòmics, perquè els propis pares no són capaços d'acompanyar els fills, que la família no és capaç d'acompanyar aquest nen. Llavors, hem de fer alguna cosa. Ja parlo des de la visió docent.
No deixar sola la família.
No, clar, això està clar, no deixar sola la família. Però moltes vegades, en aquesta societat, tendim a dir la culpa és de la família, és que no està prou pel nen, és que... No l'ajuden, és que...
No, però si jo no parlo de culpabilitzar, eh? Jo estic parlant...
No, jo estic parlant...
Implicar, ja.
Ah, exacte.
La família és el factor de...
Està claríssim.
Però que al mateix temps les lleis educatives no parlen mai de la família. No generen cap incentiu, no generen cap ajuda.
Uh-huh.
Si una família té problemes econòmics, és evident que aquest país, i quan dic aquest país, en aquest cas vull dir tant Catalunya com Espanya, és dels d'Europa els que presenta, com sabeu, un nivell més alt de pobresa infantil.
Exacte.
Això, naturalment, té de tenir algun tipus de repercussió. Però quan es contempla la llei educativa, aquest tipus de fenòmens no es contemplen.
Amb això estem totalment d'acord.
Aleshores, mentre la família no jugui, tant per potenciar les seves capacitats com per ajudar-la amb les seves limitacions, els dos aspectes, allò que és el gruix del problema crònic no ens el menjarem perquè l'escola ja va ofegada amb sobrecàrrega de...
Està clar.
Quan no se sap què s'ha de fer, es diu que ho ensenyin a l'escola.
Mm-hmm. Clar, o sigui, diguéssim que la família no pot dimitir, que a vegades s'utilitza aquesta paraula, no?, de la seva responsabilitat educativa primordial, no?, i després l'ensenyament...
L'estat ha d'ajudar la família.
Ara.
No, la família no pot dimitir. L'estat ha d'ajudar la família.
Mm-hmm.
Si l'estat no ajuda la família, vol dir que l'estat no... Qui diu l'estat, vull dir la Generalitat...
Sí, sí, l'administració.
La municipalitat, amb els seus aspectes concrets, vol dir que no s'ocupa realment del problema educatiu amb tota la seva dimensió.
Mm-hmm. Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el president de l'Associació de Cristians, Josep Miró i Ardèvol, la mestra de religió de primària, Montserrat Mena, i el vicepresident de l'Associació de Catedràtics, Josep Oton. Quines podrien ser les causes per... intentar entendre per què no millora en el cas d'Espanya, concretament l'informe PISA, tenint en compte que s'intenta regular d'alguna manera l'ensenyament, s'intenta millorar, però fallen coses aquí. Dic s'intenta. Montserrat riu perquè suposo que vostè creu que en algunes coses ni tan sols això, vaja, pel que veig.
No, és que és molt complicat tot. I jo inclús estava pensant, és que... per molts alumnes, el que els estimo oferint moltes vegades no té cap valor.
Clar, no se senten motivats a estudiar.
No se senten motivats perquè no té cap interès el que els estem oferint com a societat en general i les coses que s'han d'estudiar i s'han d'aprendre. Mm. És que això és complicat.
I potser no té interès perquè tampoc té interès el que ofereix el món, la societat, per ells.
És que la seva realitat no és la nostra realitat. I jo recordo, quan jo era joveneta i tenia l'edat que era el meu fill, havia de fer un treball, m'havia d'anar a la biblioteca a buscar les fitxes, copiar-ho, i potser trigava 10 hores a fer un treball de dos fulls. Uh-huh. Els meus fills es posen a l'ordinador, busquen les enciclopèdies a internet, ho fan preciós, meravellós, i potser en una hora ho tenen fet. Uh-huh. És la generació de la velocitat, de la imatge. Llavors, la seva manera d'aprendre i d'entendre el món no és la nostra.
Mm-hmm.
I això a vegades ho dificulta.
Però aquesta facilitat es tradueix en qualitat? Aquesta és la gran pregunta. No sempre, em sembla.
A veure, no sempre.
Estem vivint un canvi de model social i gràcies a les tecnologies. Això és evident. I això s'ha d'incloure a l'educació.
Exacte.
Jo soc molt de l'opinió de que l'entorn familiar o l'entorn social, o sigui, no és el mateix un alumne que tens tu, que a casa seva llegeixen el diari, que comenta les notícies, que estan tots a casa, que estan...
Que dinen junts.
Coses tan senzilles com aquestes, aquesta no té res a veure amb altres situacions de nens...
Ah, sí, en clau.
Que ven el, bueno, els meus ja són més grans i tal, sí, van en clau a dalt perquè ells obren la porta de casa.
Però són molt petits i se'n van a dinar sols, i dinen sols.
Aquest coixí, que és la família, és determinant. O sigui, la família i l'entorn, diguéssim, l'entorn cultural, que per això jo penso que Castella i Lleó, diguéssim, és una ciutat molt més estable, no?, en aquest sentit, suposo. I a l'entorn, no?, les poblacions són més petites, no?, les ciutats són més petites, no sé què.
Més dispersa la geografia.
I tal. Això influeix molt. Em sembla que tots estem d'acord, no? Tens un alumne que els seus pares el porten de viatge a l'estiu i no sé què, clar, té un nivell molt diferent. I això es nota. Jo crec que això es nota. Llavors, el tema és, com podem fer... Em sembla que la tercera pregunta. Que aconseguir l'excel·lència... Perquè si no aconseguim l'excel·lència, no millorarem com a país.
Això està clar.
Necessitem enginyers, metges, i bueno, totes les altres professions. Sí. És a dir, bons professionals del que sigui, necessitem l'excel·lència de paletes, del que sigui, l'excel·lència, sense deixar de banda a tots aquests que tu comentaves, que no els interessa. No els interessa perquè... Jo penso que no els interessa perquè veuen que no es poden enganxar. No es poden enganxar en aquest tren. I, esclar, com si jo veig que passa un tren i jo no puc pujar, què diré? Que no m'interessa.
I aleshores... Molta frustració.
És molta frustració. I aleshores...
I passen fatal,
Que d'alguna manera el sistema ha de permetre aconseguir excel·lència, perquè si no tira els de davant, és que no tira la societat. I, en canvi, sense deixar a la cua els altres, mostrant-los que sí que tenen possibilitats d'entrar en aquest món, que no és un món diferent per ells, que no és un món que rebutgen... O sigui, ells rebutgen tot això, tota aquesta cultura, perquè se senten rebutjats per aquesta cultura. Jo me'n recordo fa molts anys.
El problema de la motivació és central. La Fundació Nostra fa 4 anys que du a terme un programa que va començar amb els ninis i conjuntament amb la Fundació de la Caixa, i després ho va extendre als repetidors, però crònics, no la primera vegada. Què està clar? Primera, que si un no té motivació, ja li pots posar elements al cantó que no els aprofita. I segon, que tota persona té una motivació. El que passa que cal ajudar a fer-li la descoberta. I això és el que no es fa, no? Me'n recordo en una de les sessions, a l'inici de tot, que hi havia un xicot de 22 anys que no havia ni acabat l'ESO, que en unes de les tipus de sessions que estan dirigides a això, a la cerca de la motivació, al final va ser capaç de formular-la. La seva gran il·lusió a la vida era ser legionari. Que xoca, no?
Sí.
Bueno, a partir d'aquí es va poder construir un itinerari, perquè, bueno, està clar, si has de ser legionari, has de fer el graduat escolar. Si no, si fas el graduat escolar, tens possibilitats de fer el teu somni. Si no, no. No sé com va acabar, Però, vull dir, aquest és un element. I després l'altre, molt d'aquesta gent té una manca de comprensió pel que llegeix, per el que escolta, extraordinària, i aquí li crea una barrera. I això no s'aborda amb una suficiència de qualitat i de quantitat de recursos.
Per tant, aquí cal que dintre d'aquest context de canvis, com comentava Josep Oton, afrontem la situació de forma integral, però també de forma oberta. És a dir, no és el mateix el que es pugui ensenyar en un institut de Barcelona que en un institut d'Istanbul o de Copenhagen, per posar tres exemples.
Inclús dintre de Barcelona. Fins hi ha diferents.
I en ciutats diferents.
Cal més autonomia dels centres, per exemple, que això és un debat que surt moltes vegades, i més autoritat en la direcció dels centres?
Home, jo crec que sí. Sense autonomia dels centres no hi ha responsabilització. És a dir, sense principi de subsidiarietat, i també serveix per aquí, és molt difícil la responsabilització. El que passa és que dintre els centres juguen unes lògiques que no sempre són bones des del punt de vista de la finalitat, és a dir, de com millorar el rendiment, no? Això que us deia abans dels programes aquests. Fem programes amb centres, fem programes amb escoles. És molt difícil fer un programa amb un institut públic. Un CEP. perquè hi ha una gran resistència del prop, mentre que les escoles concertades ho aprofiten, això és un recurs gratuït, aquests programes són gratuïts, ho aprofiten sense cap tipus de problema, i escoles, fins i tot, que diries, home, tu potser no ho necessites apuntar-te això, perquè tens un nivell d'alumnat que paga i que té possibilitats pel seu compte. S'apunten, és gratis, doncs provem-ho. I als centres públics hi ha una notabilíssima dificultat perquè ho veuen com una aportació estranya al sistema. I com és estranya al sistema, és un recurs... Vaja, a mi m'ho ha de dir un professor de... Com es diu? Un institut de Nou Barris...
Un institut públic de
Nou Barris. Va, però és que Nou Barris és tan gran que volia precisar
sí,
una mica
disculpi,
més.
Disculpi, no, si surt, després ho diu, eh?
No, l'institut no, el barri, almenys, concret. Em va dir, diu, escolta, diu, és que això no pot ser, perquè això el que fa és fer que el sistema no resolgui els seus problemes. Home, no dic que no tingui una part de raó, però en aquest sentit tampoc tindria d'existir Càritas, ni la Creu Roja, ni... És a dir, tot allò que pal·lia el problema, evidentment, alleuja tensions, però no per això deixaràs d'ajudar que el problema s'atenuï, no? I aquest aspecte, la visió intraescolar, també té, bueno, les seves dimensions que... presenten dificultats.
Això és com una concepció particular de l'escola pública, no? Del sistema públic d'ensenyament, que de vegades se'l veu reaci a acceptar altres coses perquè les considera com ingerències, no?
Depèn.
Ho diu vostè.
Depèn. De la realitat, el centre, clar. De moltes coses, eh?
No dic que passi sempre, sí, que és una determinada concepció. Sí, sí.
Hi ha de tot, vull dir, hi ha situacions molt diverses i plans similars que els fa l'Ajuntament...
Sí, sí.
Hi ha un ventall de recursos. Una qüestió d'això de l'autonomia, d'acord? Jo, a vegades, sí. A mi em fa por el concepte d'autonomia, que és cert, no? Vull dir que cada centre és cada centre i dintre de Barcelona hi ha ciutats diferents. Vull dir, hi ha centres de Barcelona que és com si molt similar a situacions d'altres països, val? Però a vegades això és com una mena d'excusa de dir... acaba passant, que dius, això és l'autonomia del centre, i què fareu per millorar? Bueno, farem, què ens doneu per millorar?
Aquesta la qüestió.
Que al final sembla com teniu autonomia, és responsabilitat vostra. I dius, bueno...
Però és que moltes vegades estàs lligat, perquè et falta, tornem als recursos, et falten recursos per arribar a poder ajudar a tots els infants amb les seves necessitats específiques. Hi ha centres que hi ha moltíssims nens amb moltes dificultats. Uh-huh. Llavors, per molta autonomia que tinguis, si no pots arribar a tots, és impossible.
Ja...
Diguem, doncs, autonomia ben finançada.
O ben recolzada, sí.
Ben recolzada, sí.
Podríem fer, en els 5 minuts que ens queden aproximadament, podríem fer una aproximació del que podrien ser o haurien de ser els canvis en el nostre sistema educatiu. Ara tenim una llei d'educació molt criticada, la va fer el govern del PP amb majoria absoluta. Hi havia abans una altra llei, també molt criticada per altres raons, la LOCS. Hem tingut una selva legislativa, em deia un expert en educació ara fa uns anys, una selva legislativa a Catalunya i a Espanya des de finals dels anys 70 fins ara, o des de la primera LODE del 83, em sembla.
A veure, s'hauria de pactar. Perquè el que no es pot
pacte
fer...
educatiu.
Pacte educatiu?
Sí.
Però, i a més, aquest pacte educatiu tampoc és res de l'altre món. Tampoc és real altre món.
És un instrument per uns anys que després es pot revisar, no?
Jo recordo ara que sí, arriben uns i canvien la llei, no sé què, el PP va fer la llei de qualitat i quan arriba el govern de Zapatero la van treure i va fer una nova llei, la LOE, però la LOE segueix moltes coses de la LOCE, eh? No salta la LOCSE, que és la primera llei socialista. És a dir, allò que va fer el Partit Popular de la LOCE, no sé què, ampli consell, moltes coses, altres no, eh? Però moltes les va continuar. Val? Què vull dir? Que sí que hi ha un pòsit de que hi ha un consens tècnic de coses que estan funcionant. Jo recordo en tots aquests anys com ha anat passant el temps que els alumnes que si no podien repetir, que no sé què, i ho podem millorar. Jo estic completament d'acord, per exemple, amb el tema de la repetició. Les repeticions són caríssimes. Fer repetir un alumne és caríssim. Uh-huh. Però després tampoc tens... no recursos en el sentit de diners. sinó manera d'organitzar una altra cosa. Per què? Perquè el programa informàtic li has de posar la nota de tal curs i no sé què. No, no. Les respostes a aquestes negatives són molt més complicades i molt més burocratitzades.
Tu has dit burocratitzades, perquè anem al número i no anem al nen, a la persona.
Clar. Llavors, jo crec que s'hauria de fer una llei de mínims, de consens entre les grans forces de l'Estat espanyol i de Catalunya, per descomptat, en la qual, diguéssim, un gran marc, després qui governi pot canviar si fa una llei sobre això, una assignatura nova o la treu, això és una assignatura, res més, i deixar que poder tenir certa flexibilitat per atendre problemes concrets. Perquè se'ns dona autonomia, però després no tenen la flexibilitat de dir, bueno, doncs jo penso que s'ha de fer així.
Senyor Miró i Ardèvol, vostè què canviaria de la llei actual? Li agrada, no li agrada?
De la llei actual, home, hi ha aspectes que no, hi ha aspectes que sí. Jo crec que això ha saltat tant a l'opinió pública. Després hi ha un problema.
Sí, ja és prou conegut. La classe de religió, per exemple, no potser pots... estava pitjor en l'anterior llei, no sé.
No, la classe de religió, home, aquest és un tema que té una certa importància, perquè
sí,
la classe de religió tindria de tenir un tractament molt millor del que té ara, senzillament. És a dir, el que no pot fer un país és carregar-se les humanitats, i en particular la filosofia, i aquells que vulguin lliurement no poder treballar la cultura religiosa que els hi dona també una altra dimensió en aquest sentit. Això és un desastre. I que la preocupació màxima és que el nen sàpiga informàtica i anglès, doncs, escolta, que no s'hi escarrassin la majoria pel camí que van, no sabran ni informàtica ni anglès. Almenys dona els fonaments humans per poder afrontar la vida, no? Per tant, un factor determinant, per mi, a canviar, és donar més pes a les humanitats, tenir un paper a la religió, i, insisteixo, i ara hi ha una campanya en aquest sentit, el pacte educatiu té de comptar com un subjecte present en el pacte les organitzacions de la família.
Sí, quan vostè deia la família, es refereix també a moltes entitats de defensa de la família que hi ha al nostre país.
Esclar,
haver
un subjecte concret, no una entelèquia que
fos. Esclar, per això.
I jo aprofito també ja tenir present les associacions de professors.
També.
Sí, és molt important.
Clar, perquè al final venen experts...
Que no estan al dia a dia.
Sí, que no tenen experiència. Vull dir, no sé com es pot ser expert sense tenir experiència. Llavors, hi ha experiència acumulada als docents.
La classe de religió, recordem-ho, constitucionalment hauria de ser d'oferta obligatòria pels centres i d'elecció optativa en virtut d'aquest article 27 de la Constitució, la llibertat dels pares.
Per tant, hi ha un pacte.
Sí.
La Constitució és un pacte.
I més quan actualment ens estem trobant cada cop més que hi ha un analfabetisme, que està pujant l'analfabetisme religiós a la nostra societat. I això
vostè ho veu, suposo, en el context
sí,
social,
sí,
a l'hospitalet.
Sí, ho veiem, no, perquè això és un problema social, també, perquè no ens ajuda a entendre el nostre món.
Bé.
Sembla que se'ns ha acabat el temps.
No, però digui, encara té uns segons, si volia acabar.
Una cosa, enllaçant amb el que havia dit ell abans...
Josep Otón, sí.
Sí, afegir la paraula que potser el que hauria d'intentar la llei és compensar, també, segons quins centres, segons quines situacions, per igualar les oportunitats que tenen els infants i els joves.
Moltes gràcies per la conversa d'avui. Hem analitzat l'actualitat sobre educació a Catalunya i Espanya a partir de l'informe PISA 2015 i, sobretot, hem intentat explorar què passa en el nostre sistema educatiu i com es pot millorar i pactar també, no?, un sistema que funcioni millor. Gràcies, Josep Otón, vicepresident de l'Associació de Catedràtics, Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians. Gràcies també per les seves aportacions sobre la tasca educativa que fa aquesta fundació. I també gràcies a Montserrat Mena, mestra de religió. Fins una propera ocasió. Bon vespre. Adéu-siau.
Bon vespre.
Acabem, Marta, amb el resultat de l'enquesta. Preguntem en què ha de millorar més l'ensenyament a Catalunya i quin resultat tenim.
El resultat final de l'enquesta ha estat amb un 63% en la formació humanística, com demostra l'informe PISA amb la lectura, amb un 21% en la capacitat de gestionar entre tots un sistema que no garanteix la mínima qualitat i amb un 17% en la capacitat de combinar la inclusió d'alumnes amb el Premi a l'Esforç.
Gràcies, Marta. I ara anunciem, amics oients, la pregunta per a demà. Demà parlarem del drama dels refugiats que fugen, sobretot, de Síria i de l'Iraq. Us preguntem, veus bé que els ajuntaments tinguin més competències sobre l'acollida dels refugiats, com ha proposat aquesta assemblea d'alcaldes al Vaticà? Aquesta és la pregunta per demà. La trobeu ja a partir d'ara a radioestel.cat.